diumenge i també els que ens arriben des de la xarxa. Un bon cap de setmana per passar una estona en companyia de Ràdio L'Escala. De la meva part, res més. Gràcies per la companyia, gràcies per l'atenció. Bon cap de setmana i fins dilluns. Adéu-siau.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses.
Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Quin moment l'estiu. Un moment per sentir l'energia del sol i les nits estrellades. Per sentir la carícia de les onades i el tacte de la gespa mullada. Per sentir la sobretaula i la migdiada. Per sentir el petó i el comiat. Per sentir el riu i la muntanya. Per sentir la calor del foc i el fred a les dents. Un moment de silenci i de cançons de temporada. L'estiu. Quin moment per sentir-ho tot. Sentim l'estiu a la teva ràdio local.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Una conferència sobre la història del cinema Peplum, celebrada a l'Alfolí de la Sala, ha donat el tret de sortida al primer festival de cinema Peplum. Es completarà amb les projeccions previ comentaris de les pel·lícules Espartaco i Troia, avui i demà, a l'Hort del Bisbe, a Sant Martí d'Empúries. És el tema d'obertura a l'informatiu local d'aquest divendres 20 del mes d'agost. Sigueu molt benvinguts, us parla Abel Font. On parlarem també de notícies com el fet que l'Hospital de Figueres sigui un dels 6 de Catalunya que han rebut un robot d'alta desinfecció amb llum ultraviolada. Des de principis d'agost, la vacunació posa el focus en els joves d'entre 12 i 15 anys. Ahir a la tarda, sense anar més lluny, molts d'ells van poder-se vacunar sense cita prèvia al CERT de l'Escala. Esports. L'Escala perdia 1-2 ahir al vespre en un tu-a-tu contra la Unió Esportiva Figueres. I l'atleta escalenca Aitana Ratzma aquest matí s'ha classificat per a les semifinals dels 100 metres tanques del Mundial que s'està disputant a Kènia. Recull d'agenda d'activitats i el temps amb Sergi Corral completen l'informatiu d'avui, que tindrà com a cirereta final, arribant ja a cap de final, a cap de setmana, tindrà cirereta d'entrevista. Avui amb l'actor Joan Pera, que podrem veure d'aquí a pocs dies a la Festa Major de l'Escala. Obrim continguts amb el tema que destacàvem a l'obertura, una conferència sobre història del cinema celebrada a l'Alfolí de la Sala ha donat el tret de sortida al primer festival de cinema Peplum. Es completarà amb les projeccions previ comentaris de les pel·lícules Espartaco i Troia. Miquel Pagès.
El professor d'Història de l'Art de la Universitat de Girona, David Vibó, ha estat l'encarregat d'encetar la primera edició del Festival Peplum de Cinema de l'Escala. Ho ha fet amb una conferència on feia un recorregut per la història d'aquest tipus de cinema, conegut també com d'espasa i sandàlia. El primer que ha volgut fer ha estat distingir entre cinema històric i cinema amb història, tot explicant que moltes vegades les pel·lícules Peplum s'assemblen ben poc amb el que va passar realment. David Vibó, professor d'Història de l'Art de la Universitat de Girona.
Masses vegades, a nivell general, es considera aquest tipus de cinema un cinema històric i jo intento o us intentaré explicar que és un cinema que passa a la història, que no vol dir el mateix que un cinema històric. Hi ha pel·lícules més històriques, hi ha menys històriques, n'hi ha de mitològiques, amb la qual cosa són totalment inventades, però bueno, donar aquesta visió de com s'ha vist, i com veureu al final, que el peplum és un tipus de pel·lícula, tot i que ara ja no es faci, ja en parlarem d'això, molt contemporani, com a mínim molt contemporani en cada moment en què s'ha fet les seves pel·lícules, i amb una significació política i social molt més profunda del que ens sembla.
Vivó explicava que aquest tipus de cinema ha passat per diverses etapes, des del cinema mut, passant pel CinemaScope o el Technicolor, i fins a arribar a l'actualitat, a l'era digital. Els seus orígens van ser a Itàlia, i d'aquí es va escampar als Estats Units, on es van fer grans superproduccions com Gladiator o Troia. Vivó va incidir molt en la poca fidelitat històrica en la gran majoria de casos, i va ser molt crític també amb els escenaris que es mostren, el vestuari i d'altres aspectes que res tenen a veure amb l'època que es vol mostrar. Creu que ara mateix el peplum, com l'entenem, s'ha acabat i que s'ha substituït per grans herois reconeguts pels joves d'ara, com Hulk o Spider-Man.
Això és el nou peplum. Això és el que treu en la joventut d'avui dia. Les pel·lícules de romans queda massa llunyana a la joventut d'avui dia. És un món que ni els atreu, ni comprenen, ni els acaba... Faig general, òbviament. Però, hi ha professors de llatí, em diran, home, als nostres alumnes els agrada. És obvi, però... en canvi, aquests senyors, pinteu un macista de color verd i és el Hulk. És a dir, continua sent el mateix esperit de les pel·lícules peplum, però ja adaptats a una mentalitat radicalment diferent. I això fa que el peplum ja no vagi més enllà. Durant, com a mínim, durant un temps llarg, no veurem peplums, veurem aquestes pel·lícules.
La conferència de David Vivó es podrà veure íntegra properament per Canal 10 Empordà. Des d'un Tiquesquen que promou el festival, es vol incidir en el fet que no es tracta només d'anar a veure cinema, és molt més. Josep Maria Guinart és el copresident d'un Tiquesquen.
L'objectiu del Festival Peplum és el de combinar, el d'enriquir aquestes projeccions amb el coneixement, diguem-ne, més profund, més erudit del context d'aquestes pel·lícules, del context històric, de la seva veracitat, de la seva idoneïtat en el plantejament dels fonaments documentals que puguin tenir, per una banda, des del punt de vista històric i arqueològic, i d'altra banda, des d'un punt de vista cinematogràfic, és a dir, tots els valors, tota l'explicació de les anècdotes, del contingut, del guió, del guionista, del director, dels actors, etc., de tot allò que forma part del món del cinema.
Pel que fa al festival, presenta doble projecció a l'Hort del Bisbe a Sant Martí d'Empúries, amb previs comentaris d'especialistes en història i cinema. Les pel·lícules escollides són Espartacus i Troia.
L'Hospital de Figueres és un dels 6 de Catalunya que ha rebut un robot d'alta desinfecció amb llum ultraviolada, aportat per la Comissió Europea, una de les iniciatives per pal·liar la Covid. S'ha destinat al bloc quirúrgic i el dispositiu és capaç de desplaçar-se fins a un quiròfan concret, fer la neteja i tornar al punt de càrrega. L'Hospital de Figueres ha rebut un dels 6 robots d'alta desinfecció per llum ultraviolada que la Comissió Europea destina a hospitals catalans. L'aparell permet desinfectar instal·lacions, mobiliari i l'aire dels espais sanitaris en 10 minuts, sense posar en risc pacients ni professionals, una cosa que millora i simplifica la neteja de les zones assistencials. En el cas de l'Hospital de Figueres s'ha destinat al bloc quirúrgic com a complement a les tasques de neteja habituals. El robot permet prevenir i reduir la propagació de malalties infeccioses, virus, bactèries, fongs i altres microorganismes orgànics perjudicials. La diferència amb altres tipus d'aparells semblants és que és autònom i un cop configurat és capaç de prendre decisions i recol·locar-se en l'espai, tornant quan cal al punt de recàrrega. Això permet que la llum ultraviolada acabi irradiant sobre totes les superfícies de la sala, garantint-ne la correcta desinfecció. En total, la comissió destina 12 milions d'euros a adquirir un total de 200 robots repartits entre diferents estats. Des de principis d'agost, la vacunació ha posat el focus en els joves d'entre 12 i 15 anys. Ahir a la tarda, molts d'ells van poder-se vacunar, sense cita prèvia, al CER de l'Escala. Ona Vilà.
Continuen les vacunacions al CER de l'Escala, ara sense cita prèvia i amb el focus posat en la gent jove. Ahir al CER es va viure una nova jornada de vacunació sense cita prèvia més tranquil·la del que és habitual. Al llarg del dia es van posar unes 180 dosis i no hi va haver aglomeracions de gent en cap moment. Des del cap de l'Escala s'associa aquesta baixada a l'inici de les vacances per a molts. Maria Hernández és la cap d'infermeria.
Avui no ha vingut gaire gent, hem posat 180 dosis, doncs potser la gent està de vacances, però ara comencem el curs escolar i llavors animem a la gent que es vacuni.
Aquest mes el principal objectiu de la vacunació és immunitzar la població jove. Des de principis d'agost, el govern de la Generalitat va decidir obrir la vacunació als joves d'entre 12 i 15 anys amb l'objectiu d'aconseguir la immunitat més alta possible als centres educatius de secundària, batxillerat i cicles formatius. Carme Ferrera, del cap de l'Escala, alerta que és important vacunar aquest col·lectiu per tal de garantir un bon funcionament dels centres de cares al nou curs escolar.
És important que se la posin per poder fer el curs el més normal possible, intentar que no hi hagin confinaments a les classes i que normalitzem la vida i el curs.
Ahir a la tarda van ser forces els joves que es van acostar al punt de vacunació per rebre la dosi de Pfizer. Els acompanyaven els seus familiars, que en molts casos han estat qui els ha convençut per vacunar-se. És el cas de la Nihat Griné, de 14 anys.
Bueno, el meu pare em va dir, vine a vacunar-te, i dic, crec que és una bona... està bé vacunar-se perquè, no sé, per no passar-ho malament.
Però molts dels joves, com en Jairo González, ja tenen clar que és important estar immunitzat.
Perquè crec que és una seguretat per nosaltres i perquè per estar més segurs.
Al llarg de la jornada també es van administrar dosis a persones d'altres franges d'edat i de diversos municipis, que van aprofitar que aquest cop no calia demanar cita prèvia.
Obrim a pàgina esportiva. Per parlar de futbol i passar la crònica de l'amistós d'ahir al vespre entre l'Escala i la Unió Esportiva Figueres, que acabava amb un resultat de 1-2. Ivan García.
Els escalencs afrontaven aquest dijous del vespre el primer test de pretemporada contra la Unió Esportiva Figueres. El resultat va ser 2-2. Tot i aquest marcador, els de Sergi Lluís Cepo van oferir una molt bona imatge. En el minut 30, l'equip figuerenc trencava l'empat a 0 inicial amb un gran gol de cap de Joel Arimany, centrada prèvia d'Urri. A la segona part, l'Escala va empatar gràcies a l'obra d'art de Pep Vergara. El dorsal 8 marcava de falta directa. I al minut 6, David Sánchez feia el definitiu 1-2. Va ser la diana de la victòria. Són declaracions de Sergi Lluís Cepo, entrenador del Futbol Club L'Escala, i Moisés Hurtado, entrenador de la Unió Esportiva Figueres.
Hem tingut ocasions, hem tingut arribades, ens hem plantat moltes vegades a davant, hem tingut el control de la pilota en molts moments, i bueno, crec que la valoració per aquests tres dies que portem és excel·lent. Dintre de lo que podem, intentem que sigui un joc vistós i crear ocasions a través del joc, però bueno, estem treballant, portem tres dies treballant, encara falta molt, els jugadors han d'agafar la forma, hi ha 8, 9, 10 jugadors nous que hem d'agafar les idees, i per això dic que la valoració d'avui és excel·lent.
Es un partido más de pretemporada, donde se han visto dos equipos pues competitivos que han ido a por el partido, y bueno, al final los partidos de pretemporada son para probar cosas, para equivocarse, para errar, para ir corrigiendo cosas, para coger también minutos de partido. Yo creo que ha sido un buen partido para ver todo este tipo de cosas, y porque al final ha habido buen ritmo, ¿no? de juego.
El pròxim partit de l'Escala serà aquest diumenge a casa a les 8 del vespre contra el Girona B d'Axel Vitueta.
I saltem ara cap a l'atletisme. L'atleta escalenc Aitana Ratzma s'ha classificat aquest matí per a les semifinals dels 100 metres tanques del Mundial que s'està disputant a Kènia. Ratzma ha quedat segon amb un temps de 13 segons amb 64 centèsimes. Ha quedat molt a prop de la primera classificada. Les semifinals seran a les 2 del migdia d'aquest mateix divendres.
Aitana Ratzma, classificada per a les semifinals del Mundial d'Atletisme dels 100 metres tanques de la categoria sub-20, que s'està disputant a Nairobi, a Kenya. Aquest matí, concretament a 8:45, ha quedat a la segona posició a l'eliminatòria amb un temps de 13:67. L'atleta Marion Furry, representant de Sud-àfrica, ha estat la primera aturant el cronòmetre als 13:64. Aitana, que corria en el carril 2, ha estat ben a prop de la victòria. Pel que hem pogut veure, al final de la cursa, l'escalenca ha quedat satisfeta amb el treball realitzat. La tercera ha estat la brasilera Giovanna Corradi, amb una marca de 13:95. Les representants de la República Txeca i de Mèxic han estat desqualificades per fer caure la tanca a terra. D'aquí a poca estona, a les 2:00 PM, Aitana Ratzma competirà a les semifinals, novament al Kasrani Stadium.
Fem tot seguit una ullada a l'agenda d'activitats culturals del que resta de setmana. Aquest vespre, 8:45, i a l'Hort del Bisbe, a Sant Martí d'Empúries, projecció de la pel·lícula Espartaco, amb presentació a càrrec de Joaquim Tremoleda, arqueòleg, i Pau Guinart, màster en cinematografia. Mitja hora més tard, a la llar del jubilat Jardí del Padró, al pati interior, espectacle de màgia, amb el Mac Dodó i el Fakir Baxi. Forma part de les nits temàtiques al casal. Demà dissabte, de bon matí, Empúries a l'Albada, 7:45, Museu d'Arqueologia de Catalunya, Empúries. Sortida de cicloturisme en família, 9:00 AM, des de l'oficina de Turisme Nord. 1:00 PM, taller de cuina amb peix de llotja, cuina Kaiseki, al Maram, centre d'interpretació del peix. 8:00 PM, Festival Clàssics a l'Escala Empúries, al Mar, amb Nora Bosch, un espectacle, un concert, més ben dit, de piano, que tindrà dues sessions. Doble sessió, dissabte i diumenge, un dia i altre, a les 8:00 PM, a l'Alfolí de la Sala, organitzat per l'Associació Cultural Pau Casals. 9:15 PM de dissabte, projecció de Troia, amb presentació a càrrec de David Vivó i del cinèfil Jordi Orno. 10:00 PM, activitat social al Club Nàutic L'Escala, actuació de Neus Mar, a la plaça de la seu social del club, imprescindible fer reserva prèvia. Diumenge 22, 9:00 PM, sopar i música al compàs dels pescadors al Maram, centre d'interpretació del peix. Sopar al Maram i, posteriorment, copa de cava i música al moll pesquer, esperant la sortida de les teranyines cap a pescar. Exposicions vigents fins al 22 d'agost, és a dir, fins aquest diumenge. Exposició Mirada i Gest, 50 artistes, 1977-2007, a l'Alfolí de la Sal. Fins al 29 d'agost, això és fins diumenge de la setmana entrant, exposició d'Abel Quintana al Castell Carolingi de Sant Martí d'Empúries. Fins al 30, això és fins a la vigília de la Festa Major, al Club Nàutic, exposició fotogràfica al mar i les persones. I fins al 28 de setembre, és a dir, fins acabada la temporada, exposició temporal Nanses i Pescadors al Museu de l'Anxova i de la Sal. L'apartat cultural d'avui l'arrodonim amb entrevista, i és que ens ha visitat als estudis de Ràdio L'Escala l'actor Joan Pera, que d'aquí a ben pocs dies serà a l'Escala per actuar en el cartell de Festa Major. Actuació de l'espectacle Joan Pera, o Una estona amb Joan Pera, 100% comèdia, a la plaça Catalunya. N'hem parlat a l'estudi de Ràdio L'Escala i recuperem aquesta entrevista. Sí, doncs, a l'entrevista d'avui tenim tot un actoràs com en Joan Pera aquí als estudis locals de Ràdio i Televisió a l'Escala. Joan, sigueu molt benvingut. Una abraçada.
Molt ben retrobat, i tant que sí.
L'abraçada us la faria, encara que, mira, radiofònicament parlant, queda molt bé dir, li faig una abraçada, però no li faig de veritat, de veritat, de veritat, perquè me picarien els claus amb, sí, els temes de Covid i
sí,
tal.
Sí, ho entenc, ho entenc, ho entenc. Durant aquests 2 anys, potser el que més hem trobat a faltar és aquesta abraçada.
Com els has portat aquests 2 anys?
Malament, malament, però m'he aguantat, m'he aguantat. Malament perquè mai a la vida, Jo porto moltíssims anys al teatre, des de petit, i mai havia passat tant de temps sense poder sortir a un escenari, sense poder fer una tele, sense poder fer màxim aquestes entrevistes amb la televisió, no sé com se diuen, però
amb una videotrucada,
sí, d'aquestes, que la feina que tenia per trobar-m'hi, però bueno, era la mica de comunicació que teníem, no? Uh-huh. Mai la vida em havia trobat així.
Tenim la sort que d'aquí a 4 dies mal comptats, l'1 de setembre, vigília de Santa Màxima, Joan Pera serà a l'Escala amb l'espectacle 100% comèdia. Joan Pera, 2.100% comèdia.
Jo crec que sí. Ah.
Ja havia vingut fa una colla d'anys amb l'espectacle Joan Pera Capri.
Sí.
I ja havia vingut fa alguns anys més, tampoc deuen ser tants.
No tants.
Tampoc deuen ser tants.
Escolta,
amb el gran Paco Morán.
Sí, escolta, que jo recordo perfectament els dies que vaig venir, perquè, a més, cada vegada que he vingut aquí, he vingut amb la família, amb la meva dona, algun nano, recordo perfectament, gairebé diria el que vaig menjar i tot, d'anar al restaurant.
Sí, però si jo us preguntés, i quin any exacte era que vau venir amb el Paco Morán?
Fa dos anys?
Poder una mica més.
Sí, dos i mig?
Poder una mica més, encara, eh?
El record el tinc molt viu.
Llavors, al pavelló municipal, sí, de l'Esport, sí, aquest cop a Plaça Catalunya.
Tant, estarem més a la vora.
Passarà una mica de corrent d'aire i estarem més fresquets.
Bé, però això és molt maco.
Joan Pera és meticulós a l'hora de preparar l'escena, a l'hora de dir... Home, és que actuar dins un pavelló, home, és que actuar en una plaça, o és que com un teatre com el Condal no hi ha res?
No, cada cosa té la seva història, cada cosa té el seu punt, no? En un teatre tot és més formal, i tens els focus, però en una plaça estàs molt a la vora de la gent. Aquest estar a la vora de la gent és el màxim que podem tenir els actors, està molt, molt proper. I si... Hi haurà les mascaretes, però si els sents riure, si notes aquells ulls de la gent de primer que veus una mica, té la seva història. En un pavelló també saps que has de cridar més, però ens adaptem. El que és important és que la comunicació sigui molt bona i que la gent s'ho passi molt bé, que tinguem 100% humor, que és l'obligació que tenim ara. Tenim, sí, el deure, però tenim l'obligació de riure.
Perquè aquest any i mig que portem des de l'esclat de la pandèmia, com s'ha viscut, com ho ha viscut Joan Pera?
És una mica dur, no? Sobretot per nosaltres, sobretot pel teatre, que el teatre és allò. Sí, he fet alguna cosa de televisió, he fet una pel·lícula, que aviat sortirà amb el meu fill, però aquest comunicar, aquest teatre, que el fem aquella nit, aquell dia, aquell dia, el dia 1 per l'Escala. Allò és únic, únic i irrepetible. Ens trobarem per una vegada la vida d'aquesta manera. Potser l'any que ve, o potser la gent de l'Escala ha vingut a veure moltes vegades a Barcelona, però també serà una altra funció. Llavors, aquesta cosa única que és el fer aquest teatre, aquest producte que el faig per tu en aquell moment, el no poder-lo fer, ha sigut el que més ens ha dolgut als actors.
Fa uns instants jo citava Paco Morán, citava l'espectacle de Capri, ara Joan Pera actua en solitari. Anant enrere, de qui és més? De qui és més Joan Pera? De Paco Morán o de Joan Capri? De qui ha rebut més influències a l'hora d'anar formant la seva personalitat?
Jo sempre he dit que a mi el gran mestre va ser el Capri. El Capri el vaig... el seguia des de petit, aquelles coses. Mira, el dissabte passat, en el teatre, al Condal, va venir una família, t'esperen després de sortir, i hi havia un nano d'uns 10 o 11 anys, i em diu: aquesta nit que he passat amb tu no l'oblidaré mai. Això m'ho va dir un nano de 10 o 11 anys. La recordaré tota la vida.
Quan a priori un nano de 10 o 11 anys que no ha conegut el Capri, sí, tampoc té referències de Paco Morán o d'altres, dius, recoi.
Sí. Alguna cosa passa,
capacitat,
no?
Capacitat d'arribar a totes les generacions.
A mi em va passar una mica amb el Capri, això. El anàvem a veure amb la família, em va copsar molt. M'agradava molt que el meu pare, que la meva família, que no eren teatreros, però que riguessin i s'ho passessin tan bé amb el Capri, que això em va arribar molt. Aquest passar-s'ho bé de la gent senzilla, de la gent normal, vull dir, de la gent de ciutadana, que això s'ho passessin tan bé, això em va copsar.
Perquè a vegades podem tenir una sensació del teatre, que és un art erudit, per gent iniciada.
Sí, una mica sí, una mica sí.
I entenc que Capri, com Joan Pere, com tants d'altres, doncs jugueu a fer-ho per a tothom.
Sí, per mi és bàsic. Jo crec que el teatre és l'art més democràtic que hi ha. No necessites res per anar-lo a veure, no necessites res per fer-lo, només la necessitat d'expressar-te amb un text o amb un altre és tan lliure i és el més democràtic. Esclar, amb el Capri vaig aprendre això. Jo sempre dic que el Capri, si us hi fixeu, no diu ni un acudit amb els 38 monòlegs que té, no diu ni un acudit, només té una manera de dir que fa gràcia perquè és propera. Amb el Paco vam aconseguir tenir el rècord de públic espanyol de tots els temps, perquè ens va venir a veure tothom. I quan dic tothom, vull dir el 50% de la població, que normalment al teatre hi va un 4 o un 5%. Esclar, aquesta proximitat, esclar, n'aprens molt de tot això.
I acabant amb aquell Sant Jordi ple.
I això, mira, això m'ho recordava l'altre dia a l'empresari. Esclar, això encara és rècord mundial, no?, d'anar a veure una funció, que només hi havia dos senyors que pam, 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 que ens van venir a veure 15.000 persones. Esclar, són coses que... Però tant un com l'altre arribàvem, érem propers. Quan faig el Woody Allen, que em va renyar...
El Woody Allen autèntic et va renyar?
Sí,
per què?
Perquè va renyar molt simpàticament. Em va dir, es que tu me pones más gracia que la que tengo yo.
Vaja, vaja.
Vaja. Però també, què passava? Que si te'l mires, és un home normal, que els seus xistos de vegades són una poca solta tremenda, que enraona malament, però que és tan proper. Mm. Jo el que volia ser era proper. Jo he sigut un nano... Bueno, sóc un nano.
Un bailator, jovenàs.
Que vull ser proper.
I aquest 100% comèdia, sí. Què hi veurem? Per què veure? Aquesta gent que ens està escoltant, ens està veient i està dubtant de si va buscar l'entrada o no la va buscar, què hi trobarem en aquest 100%?
El que li ha passat a aquest senyor, aquella senyora, però ha passat per un personatge com jo. Però el mateix que li ha passat amb ell, quan ha anat aquí, quan ha anat allà, quan ha fet això, quan ha fet teatre, quan no l'ha fet, quan ha tingut nòvia, quan ha tingut fills, quan se baralla amb aquest, quan se baralla amb l'altre, tot el que passa, de manera normal, quan va al metge, no trobes tu que vas al metge i el primer que et diu el metge és que li fa mal?
Sí.
Els hi has de dir tu.
Jo vinc a casa d'un professional, és tu que m'has de dir que tinc, no?
Clar.
Escolta-me, Joan, amb aquest estil tan proper, sovint acabem pensant que Joan Pere és com el veiem a l'escena, és com el veiem a dalt.
Sí.
És molt semblant en el dia a dia, el Joan Pere familiar, el Joan Pere fora d'escena. Què té de semblant o de diferent del Joan Pere que veiem a davant l'escenari?
Bé, la vida és dura, eh?
No és senzilla.
No és senzilla. No. Pensa que jo tinc 6 fills, tinc la dona, i llavors no et diré barallar-se, però anar al dia a dia amb tota aquella patuleia de gent... Però tot això, moltes vegades ho passa, Mari. Això que li passa de vegades que et diuen oh, amb 6 fills, quin goig a taula, eh? A taula, mare de Déu. Si no us hi vulgueu trobar. La meva dona i jo vam decidir tenir tants fills com Déu volgués enviar-nos. No ho feu mai.
Quina seria una xifra correcta? Que la parelleta és l'ideal? O cap on hauríem d'anar?
6 és molt maco, eh?
Ja ho crec, ha de tenir moments, però sí, també... hi ha d'haver una feinada.
Sí, una feinada i una economia. Mm-hmm. No em demanis un duro, eh? Perquè ja me l'han robat.
Ja me l'han fotut.
Vull dir, qualsevol cosa que ens pugui passar. I de vegades, jo que sí que sóc molt meticulós a escena i molt meticulós amb el que faig, un cop estàs dalt d'escena i la gent ens comuniquem, llavors sorgeix de vegades la improvisació. Però sorgeix a partir del públic. El gran protagonista de l'humor és el públic. Mm-hmm. Que no ho sembla?
No ho sembla. No
pensa
sembla.
Una cosa.
Home, si no hi ha un bon artista, el mateix públic riurà amb un, però no riurà tant amb un altre.
Sí, però llavors aquest públic fa... Si entra dintre de la comèdia, si es converteix en protagonista, llavors l'artista puja fins al cel. De vegades toquem amb els dits, toquem el cel i tot.
I els artistes que no fan comèdia? Aquesta interacció amb el públic no és pas la mateixa.
No, però també has plorat.
Sí.
també has plorat veient una cosa que et comunica bé, no? O també vas amb aquell sentiment. El meu nano, el Roger, sempre diu, sí, fem riure, però sobretot creem sentiment. I és molt maco crear el sentiment. Tant de riure com de comunicació de sentiment, és que el teatre té aquesta cosa tan màgica, no?
Estem parlant només de teatre, Joan.
Sí.
I la teva veu ha corregut mig món i part de l'altre fent doblatges.
Sí.
Ens citaves puntualment la pel·lícula que acabeu de rodar i que s'estrenarà el mes de novembre vinent. Has fet, i també amb quin èxit, televisió. De tots aquests gèneres, el teatre és el germà gran, és el que te sents més teu.
Sí.
Què té el teatre que no tenen altres?
Té això que teniu aquí, 2.000 anys d'història, 4.000. L'altre és petitet, la ràdio, que jo també vaig començar a la ràdio.
Sí.
Ei, que vaig començar a la ràdio, quan la ràdio era...